d'avui amb l'economista Gonzalo Bernardos i els periodistes Jaume Barberà, Pilar Carracelas i Joan Julivert. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Som a 10. En 4 anys, com dèiem, han mort més de 11.000 persones esperant una plaça pública en una residència. La majoria eren persones grans amb una dependència severa, reconeguda, i que per llei tenien dret a aquesta plaça, però la llista d'espera és terrible. És terrible. Tan terrible la llista d'espera com la notícia que l'encapçala. Cinta Pascual és presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyora Pascual, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Quantes places de residència pública hi ha ara mateix a Catalunya?
Ara mateix, amb finançament públic, bé, diguem, públiques gestionades per la pròpia Generalitat, que n'hi ha molt poques, o bé donades de gestió o concertades, que nosaltres considerem que tot té finançament públic, o fins i tot amb prestació econòmica vinculada, aproximadament hi ha unes 32.000 a Catalunya. D'aquestes, unes 20.000 aproximadament són a prestació econòmica vinculada.
D'acord. Quanta gent en tindria dret en aquests moments a Catalunya?
Quanta gent tindria dret?
Sí.
Bueno, dret té tota aquella persona que en aquests moments ja en grau 2 i en grau 3, que són moltíssimes persones, més de 100.000, molt més. No tinc la dada exacta, però moltes més. Sí, val. Són moltes que tenim en grau 2 i en grau 3.
D'acord. La llista d'espera, de quanta gent estem parlant ara?
Ara mateix estem parlant de 18.438 persones, dades publicades per lo departament. I nosaltres el que hem fet és agafar les últimes dades que han publicat i d'alguna manera intentar posar un altaveu, una alarma de que fa anys que ho estem dient, fa anys que repetim que cada vegada la nostra esperança de vida és més bona, i això evidentment fa que hi hagi més gent gran, que això és molt bo, que la gent durem més anys, però també és cert que l'hem de fer que els últims anys de vida també siguin de qualitat, perquè si no tot el que avancem per la sanitat, diguem que al final de la vida no tens un bon record, i això no és bo.
Va, la solució, aviam, la solució passa per crear noves places, és evident. Per tant, és un problema físic, és un problema d'espai, que no n'hi ha de què és exactament?
No és un problema d'espai, perquè el més greu de tot és que Catalunya en aquests moments tenim 5.000 places lliures. Per tant, és evident que és un...
Com?
Sí, tenim 5.000 places privades lliures. Llavors, nosaltres el que hem fet ha sigut alertar, que ja fa temps que vam proposar que abans de la crisi hi havia el que es diu una prestació econòmica vinculada, una PEP, que al final no és més que uns diners que la Generalitat et dona per ajudar-te a pagar una plaça. Que a vegades la gent prefereix això bàsicament perquè és la residència que té al seu barri, al seu poble, o el més a prop possible, o la que té una germana o la que té un amic, no? Per tant, nosaltres ja fa temps que diem que aquesta prestació és una ajuda molt útil per baixar la llista d'espera, sobretot quan tu estàs en una etapa final de vida, que també ja tens un grau 2 o un grau 3, que és alta dependència, fins i tot si encara anéssim més enllà, tenim persones que sabem que la seva esperança de vida no és més d'un any, per les seves malalties i per el seu estat de salut i assistencial, i per tant aquestes persones han de tenir la possibilitat de tenir aquestes ajudes per anar-hi a una residència. Què passa? Que abans de la crisi aquestes ajudes tenien un complement que podien arribar a 1.000 o 1.300 euros. Quan va arribar la crisi, el que vam fer va ser durant 18 mesos que molts de mitjans vau fer ressò, es van treure aquestes ajudes, i quan aquestes ajudes van començar a posar-se en marxa, tots estàvem tan contents per la notícia que es posàvem en marxa, que hi havia una mala notícia, i és que tornaven a nivells del que marca la llei de la dependència, que és el mínim de 426 amb el grau 2 i 715 en grau 3.
Senyora Cinta Pascual, anem a intentar, entre tots plegats, aviam com podem resoldre aquesta barbaritat, perquè no és fàcil. Si hi ha alguna cosa que junta l'amor i el record, són els nostres pares o avis. O sigui, estem parlant d'un sector, en aquests moments, que crec que ha de tenir un tractament molt millor del que aguanten aquestes xifres. La pregunta és, quina solució es pot fer immediata perquè això contrarrestar-ho? O sigui, aquesta és la pregunta, i perquè ho puguem entendre tots, perquè ens podem perdre en números, en dates, he dit, en fi, no, què es pot, com es pot solucionar?
Que ho has definit molt bé. És a dir, tots tenim els nostres pares, avis, i no ens podem recordar de la dependència simplement quan tenim el problema a casa. Per tant, hem de mirar aquestes xifres. Hi ha una ajuda que en aquest moment ajudaria que demà baixés la llista d'espera. Per exemple, donar les ajudes perquè una persona pugui accedir a una plaça, en vez de 426 euros, 1.000 euros. Això automàticament faria que 5.000 persones poguessin accedir a una plaça. perquè això més el copagament de la seva pensió, que això ja passa amb la plaça pública...
Val, això és Alícia al País de les Meravelles, eh? Ja ho sé que és la solució primera, és a dir, duplicar l'ajuda, perquè més de duplicar, perquè es passen de 426...
No, perquè la de 715 no és duplicar-la, eh? Val, hi ha molta gent també amb 715.
Val. Val, això estaríem parlant de Generalitat, eh? Estem parlant de Generalitat ara, això, sí. Eh? Aquesta, val, sí. Perfecte. Una.
Ara
una
mateix aquesta. Ens estem basant amb la, amb lo que diu l'Estat espanyol, és a dir, la Llei de la Dependència, que és 426-715. Abans hi havia un complement de la comunitat autònoma, que ara no hi ha.
Val. Això ho arreglaria en part?
En part, sí. Amb aquests 5.000 places buides, segur que demà això es podria solucionar.
Val.
Perquè molta gent està en llista d'espera d'una residència que té places privades.
Perfecte. Lliures. Perfecte, llavors ens quedarien encara 13.000, en llista d'espera, perquè en 5.000 arreglarien 13.000. Què fem amb els altres 13.000?
Sí. Bé, el que hem de fer sempre amb els altres 13.000 és, primer que tot, saber avaluar quin és el seu estat, i això hi ha una figura, que és el seu referent assistencial, al qual s'hauria de fer una mica l'anàlisi del que necessita, perquè nosaltres seguim pensant que la residència s'ha d'anar quan tu tens una necessitat de dependència molt alta. Mentrestant, per exemple, hi ha molts de centres de dia buits, molts. Més de 5.000 places i m'atreviria a dir que més de 8.000. Per tant, jo crec que un centre de dia, que al meu parer, com a professional, sempre he pensat que és fantàstic perquè estàs rebent serveis professionals, però a casa teva, tornes a casa, tornes al teu llit, tornes a la teva, al teu pis, als teus records, per la qual cosa és molt, molt útil. Nosaltres ja hi ha un model que hem treballat amb la Generalitat que, per exemple, diu que hi ha un gran inconvenient per anar a un centre de dia, que és el transport. Per exemple, i altres comunitats autònomes el transport estan inclòs i això facilita l'accés als centres de dia. Per tant, cada vegada més hem de pensar, i més en un tsunami com tenim, de demogràfic fantàstic, que hauríem d'estar tots contents, el que tenim que tenir clar és que aquestes persones se'ls ha de fer un trat de mida. I aquest trat de mida passa per plataformes de servei. Avui tu podries anar a casa i portar-li el menjar a la persona. Hi ha tecnologies que ajudarien, perquè al final no ens equivoquem. Hem d'alentir el procés d'institucionalització. La gent ha d'estar a casa el màxim temps possible. I moltes dels equipaments que avui tenim a Catalunya estem preparats per fer aquesta feina. El que ens falta són polítiques de flexibilitat de la dependència. I això fa temps que ho demanem. Per tant, sí, aquesta ajuda ràpida, sobretot de la gent amb esperances de vida molt curtes, per solucionar aquest problema, amb aquestes 5.000 places, i també dinamitzar aquests centres de dia perquè la gent ho vegi com un recurs, perquè moltes vegades no ho veu com un recurs finalista i acaba aparcant el centre de dia. I el centre de dia és fantàstic. El centre de dia és una solució molt bona, amb una teleassistència de nit, perquè aquestes persones no pot ser persones en gran dependència que per la nit necessiten ajuda, però sí aquestes etapes abans d'arribar amb aquesta dependència final.
Clar, aquí hi ha una història més afegida, que és que hi ha, òbviament, la població està envellint. És a dir, en aquests moments, i esperem-nos tots, perquè tal com va en aquests moments la tecnologia aplicada a la medicina, l'envelliment de la població serà exponencial a com la tecnologia vulgui avançar, amb la qual cosa vol dir que als 70, 80, 90 tenim gent gran, molt gran, amb edats que fa 20 anys era impossible pensar. Suposo que l'estimació de gent gran que necessitarà una plaça serà molt alta. No sé si en tenen dades o no de com ens podem trobar aquí.
Evidentment, si les dades, el baby boom és el gran pic. Arribarem amb aquesta pujada que incrementa amb el doble de la gent major de 65. Nosaltres ja no posem ni el focus al 60, ai, perdó, de 85. No posem el focus ni al 65. Anem en aquelles persones de 85 que és quan d'alguna manera necessita ajuda. Després ja no parlarem del drama de la soledat, que també és un tema que cal parlar. Per això nosaltres alertem que això és un repte de país, que no podem treballar. És a dir, existeixen debats serioses de moltes coses, i per exemple del tema demogràfic és un, però en canvi no hi ha un debat seriós de com pagarem aquesta factura, quina és la sostenibilitat econòmica que tindrem, i d'on traurem els diners i d'on se posaran, perquè hi ha un debat seriós com es pagaran aquests recursos. I no pot ser, hem passat una crisi, tots hem tingut molta paciència, estem posant molts pedaços, i crec que cal analitzar-ho profundament i parlar com a repte de país i no com un problema d'un departament, perquè al final són moltes, han passat molts de governs i per tant no hem solucionat i no hem posat l'ou, no?, amb aquesta problemàtica que tenim. I jo insisteixo, moltes vegades, possiblement la dependència no és algo que ens agrada a tots i la passem de puntetes com a societat, eh? També faig una crítica com a societat, la passem de puntetes i així, però en canvi, jo dic que molts amics meus que tenim els pares grans, quan els hi toca de prop, truquen i diu, Cinta, què m'està passant això? I que estic perdut. Diu, perduda, no?
I quan parleu, perdó, no, i quan parleu amb la conselleria, què us diuen?
La conselleria veu perfectament que tenim un tsunami de gent, de necessitats, un moltíssimes... que hi ha dades que parlen per si soles, diu que n'hem de parlar, però...
Sí, però n'hem de parlar. Ai, perdó. N'hem de parlar. Si tot s'arregla, n'hem de parlar. Hem de parlar. Sí, hem de parlar, tot ho arreglem, hem de parlar. No, però davant d'una la resposta, pregunta-resposta.
Sí, mira, jo per exemple crec que nosaltres quan hem posat aquest altaveu amb aquestes dades, el que volíem és dir, hi ha una ajuda per aquelles persones que avui estan en una situació que veuen que fins i tot tenim un sistema tan rígid que tu estàs bé, tens un ictus, entres a un hospital i ets alt dependent i el nostre procés fa que puguis estar 6 mesos, un any, per rebre una ajuda. Això no pot ser. Tenim que tenir un sistema... Escolta,
hi ha un oient que es diu Irma Forcadell, que ens envia un missatge al programa, que diu, els meus pares van morir els dos l'any passat amb una diferència de 3 mesos. Havien sollicitat la llei de dependència. El pare, 4 anys abans. La mare, un any abans, li van tallar una cama. Van morir sense tenir aprovada la llei. És indignant i fastigós el tema.
Normal és que n'hi ha molts, com aquesta senyora, moltíssim.
Doncs com a país tenim... Escolta, podem parlar del que vulguem. Podem parlar d'independència, podem parlar tot el que vulguem. De tot el que vulguem, però si aquest tema el tenim allà amagat i que de tant en tant el treuen perquè si no tenim... És que em sembla gravíssim i que, bueno, n'hem de parlar, n'hem de parlar. N'hem de parlar, no?
N'hem de parlar.
Però n'hem de parlar nit i dia per resoldre-ho.
Hem de parlar, hem de ser tots corresponsables del bonic, que és això d'envellir, però fer-ho bé, perquè no es pot convertir en un malson aquests últims anys de la vida.
Moltes gràcies i continuarem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi de bon dia. Quina indecència, quina... És que em sembla bestial, perquè si hi ha alguna cosa que hem d'agrair a la vida és precisament els pares, els avis, els records que configuren un paisatge que a partir dels 80 anys comença a esborronar-se.
I ara aquí podem omplir la boca de dignitat d'un país, però estaria bé que tinguessin en compte la dignitat de les persones.
Aquest és un tema gravíssim.
És un tema de dignitat de les persones.
És un tema gravíssim, molt greu, molt greu. Jo crec que seria injust imputar tota la responsabilitat al govern de la Generalitat, però aniria bé que el govern de la Generalitat expliqués exactament què està passant aquí i a què es deu. A què es deu, per exemple, que hi hagi altres comunitats autònomes que tinguin una altra gestió de la dependència diferent a nosaltres, per exemple. Però és un tema gravíssim.
Ja t'ho dic jo,
que si nosaltres tenim drets... Si nosaltres tenim drets, quan l'administració ens ve i ens ve a dir, escolta, que això no ho has fet bé i per tant aquí et multem o portem als tribunals, si nosaltres tenim drets, per què no podem portar l'administració que no ens satisfà aquests drets també als tribunals? És a dir, aquesta oient que t'ha telefonat i t'ha dit que els seus pares van morir esperant, aquestes persones poden acudir als tribunals? Pregunto, eh? Pots anar als tribunals?
Clar, però si anessin tota la gent que li ha passat això anessin al tribunal...
Jo pregunto.
Ja, pots anar pel tribunal, sí, fa el que vulguis.
Què podem fer els ciutadans, doncs?
Aquí passen diverses coses. La primera, quan es fa la llei de dependència per Zapatero, es fa sense pressupost. Per tant, és un brindis al sol. La segona, ha hagut retallades moltes durant els darrers
moltíssimes
anys. I Catalunya ha estat la comunitat en què més s'ha retallat, i això significa que estàs atentant entre els tres pilars de l'estat del benestar, que són, en aquest cas, sanitat, educació i assistència social, que els tres els tenen les comunitats autònomes, perquè el quart, que són les pensions, el té l'administració de l'estat. A partir d'aquí, doncs, ja veus, tens una descompensació bestial entre l'oferta i les necessitats. I tens una situació, que jo estic molt d'acord amb la Cinta Pasqual, que no fa falta fer totes les residències públiques, sinó que es poden fer concertades, i aquest concert significa fins i tot una despesa inferior per part del que és l'administració catalana. Però, per exemple, per posar-te un exemple que m'acaben de passar per WhatsApp, a Malgrat hi ha una residència que s'ha fet, però no s'ha inaugurat, perquè, no ho sé, igual no hi ha diners per a les persones que tenen que operar en aquella residència, és a dir, que cuidar a les persones d'edat que tenen una, una necessitat que algú els ajudi, i això no seria la primera vegada que passa, que tenim infraestructures però no tenim personal per poder-les fer funcionar.
Algú vol dir alguna cosa molta barbaritat?
Si hi ha atenció domiciliària, també.
Molt ràpid, és que jo crec que hem de començar a pensar amb la mirada de futur, en la línia del que apuntaves, Jordi, de que hi haurà un creixement exponencial de la gent gran en els pròxims anys. I el problema que tenim en aquest país, i crec que tota Europa, és que lliguem tot el que és la política de benestar a les rendes del treball. I estem cometent un greu error, perquè cada cop hi ha menys treballadors. Que no vol dir que hi ha menys diner. El PIB de tots els països europeus està creixent. La riquesa està creixent. Però no està creixent
tant,
a les rendes del treball.
Estem gravant, potser, el...
Per tant, hem de canviar de model econòmic per poder finançar, si volem finançar, l'estat del benestar. Tenim un problema al lligar-ho tot, continuant-ho lligant a les rendes del treball.
Hi ha un oient que es diu Rubén, que diu el nostre pare va morir d'ELA fa 2 anys, a l'última etapa de la seva vida ni parlava ni es podia moure, va morir esperant la llei demanada 2 anys abans. Parlant d'ELA, que si no ho dic, rebento perquè ho he vist aquest matí i m'ha semblat meravellós, senzillament meravellós. Ho he vist amb un tuit que ha penjat ell mateix i que ho he vist a través del Romero, que és que el Sergi Roberto, jugador del Barça, ha penjat una fotografia seva amb la forma de la L, per entendre'ns. Força Barça, semifinals, dedicatòria especial per tu mama i per tots els que pateixen l'L. Fes un gest per l'L. És evident moltes vegades que necessitem gestos d'aquesta gent que té una fotografia a mà, com és el cas del Sergi Roberto, que crec que visualitza, ens fa visualitzar tots aquests temes, que moltes vegades som els primers que debatem absurditats comparades amb la magnitud de segons quin tipus de gravetat. I això no és demagògia, això és realitat.
I quan parlem de la dependència, parlem i sobre les rendes del treball, és que precisament si cada vegada hi ha menys renda del treball i el PIB puja, que és el que ens fa pensar que potser no s'està gravant el que s'hauria els guanys que s'haurien de gravar, tota aquella gent que està ajudant els dependents, que també moltes vegades han de reduir les jornades, és a dir, tot el voltant del que hi ha al voltant d'una persona dependent, també diguem, s'ha de considerar des de l'administració, i parlava molta gent dels tràmits penosos que s'han de fer per acudir a la llei de la dependència, que moltes vegades els propis dependents no poden fer, evidentment.
Clar, és un tema que és terrible. A Can continuarem parlant. Promès.